i 20 del matí. Seguim amb la segona hora del Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, i ja ho sabeu, els dijous toca parlar de cinema. Avui, bon dia, Alba.
Bon dia.
És el dia mundial. No, ja ho sé. És el dia mundial de la ràdio, sí. Algú dirà, i l'Àngel, com és que no hi és? No hi és.
Està celebrant el dia mundial de l'Àngel, de la ràdio al cinema.
Però que no patiu, perquè l'Àngel va tenir la bona fe de venir ahir i amb ell van gravar la secció, això sí.
Amb uns lapsos i tot.
Sí, sí, ja veureu que hi ha moments que dius, què està passant aquí? Però vaja, amb l'Àngel tot va bé, al final. En fi, estrenes, Alba, en tenim un parell en aquesta ocasió. Repassem breument abans de donar pas a la gravació que vam fer amb l'Àngel.
Tenim dues estrenes, són les mateixes tant ahir al MOC com a Cinesa, i són Cuento de Invierno i Robocop. Si us sembla, comencem amb Cuento de Invierno i escoltant el seu tràiler.
Cruje.
Lleva un arma.
Es que he entrado a robar.
¿Sigue siendo esa su intención?
No, ya no.
Bien, pues entonces lo mínimo que puedo hacer es ofrecerle una taza de té. Así que roba.
Sí, robo de vez en cuando, pero últimamente dentro de esa avenida.
A finals del segle XIX, a Nova York, Peter Lake, un lladre irlandès, coneix a Beverly Penn, la jove heredera de la casa que pretén robar. Es tracta, doncs, d'una història de fantasia sobre un lladre, una noia moribunda i un cavall blanc volador. Està ambientada al segle XIX, però també a l'actualitat.
Fantàstic, doncs una pel·lícula, la primera que ens guardem.
És l'òpera prima del guionista de A Beautiful Mind i Cinderella Man, I Am a Legend i Yo Robot, com a, aquesta vegada, part de guionista com a director.
Fantàstic, tu,
així,
doncs.
Els precedents són bones pel·lícules.
A plorar, bàsicament.
Bé, escolta, Yo Robot tampoc és tan tràgica.
Home, ostres, ja en parlarem algun dia, crec que sí que és molt tràgica. Una altra, aquesta molta gent l'espera. Mira, jo
sí?
no t'enganyaré.
De veritat?
Quina és?
Robocop, som-hi.
¿Y si les dijera que incluso el peor barrio del país podría ser totalmente seguro? ¿Que cómo lo sé? Porque está sucediendo ahora mismo en todos los países del mundo, excepto en este. Es magnífico ver a nuestras máquinas ayudando a promover la paz. Entonces díganme, ¿por qué no podemos utilizar estas máquinas en nuestro país? ¿Por qué? Los Estados Unidos.
Ens situem a l'any 2028. La companyia multinacional Omnicorp domina la tecnologia robòtica. Els seus robots han guanyat tot tipus de guerra fora dels Estats Units i ara el que volen fer és provar-los a dins del país. Per la seva part, l'Alex Murphy és un policia de Detroit que s'esforça per acabar amb l'onada de crims que arrasa la ciutat. Quan l'Àlex resulta greument ferit en acte de servei, Omnicorp utilitza els seus coneixements de ciència robòtica per salvar i, a més, dotar-lo d'extraordinaris poders que l'obligaran a enfrontar-se a problemes fora del comú.
En fi, Robocop, que
més
hem de dir,
de Robocop,
més, de, més del mateix, no és que em faci massa il·lusió, però segur,
no,
que, segur que ho rebentarà les taquilles.
Però, escolta, els seus seguidors segur que s'ho passaran d'allò més bé.
Dues.
I que hi ha bons actors.
Sí, senyor, home, i surt a Samuel L. Jackson, que més vols.
Tot dit.
Tot dit, exacte. Dues estrenes, Cuento de Invierno i Robocop, i jo crec que ara, Alba, ja toca donar pas a l'anàlisi que vam fer ahir amb l'Àngel d'una pel·li que ens va recomanar i ens va parlar molt i molt bé, és Nebraska. Sentim l'Àngel.
¿Con qué le has dicho al sheriff que te ibas andando a Nebraska?
Eso es. A por mi millón de dólares.
Este es Buddy Grant.
Estamos autorizados para pagar un millón de dólares a Woodrow T. Grant, de Billings, Montana.
Este es su hijo.
No has ganado nada. Es un timo total. Tienes que olvidarte de esto.
Se me acaba el tiempo.
Esta es su mujer.
No sabía ni que el muy hijo de puta quisiera ser millonario. Tenía que haberlo pensado hace años y ponerse a trabajar.
Ja estem endinsats en aquest estat de l'Amèrica profunda, Nebraska, i parlem d'aquesta pel·lícula de títol nou homònim que ens la porta, com sempre, l'Àngel Comas. Àngel, què tal?
Què tal? Molt bé.
Bé, avui diferent el programa, eh? Ara mateix, en aquest moment instant precís, estem a dimecres, però se'ns escolta dijous.
El viatge en el temps.
La màgia de la ràdio, eh?
Això és la màgia.
Perquè demà, és a dir, avui, pels que ens escolten, serà el dia de la ràdio, a més a més.
Ah, és el dia de la ràdio?
Sí, 13 de febrer, dia de la ràdio.
I què es commemora el dia de la ràdio?
Doncs que som guais.
No, vull dir, els seus treballadors.
Què és el naixement de la ràdio? O la primera vegada?
Ui, doncs és una...
O és com la festa patronal.
A qui ens han enganxat, Àngel?
Ai, no ho saps.
Sí, a qui ens han enganxat.
Segurament ho haurem dit a primera hora.
Ah, clar, com que avui som ahir...
Exacte.
Està bé, això, eh? Està bé. No, doncs felicitats per la part que tots ens toca, no?
I tant.
Perquè si no hagués dia de ràdio, no hi hauria ràdio, vol dir, oi?
Ai, amic.
I en el moment que...
Possiblement.
I en el moment que vivim, si no hi hagués ràdio, doncs no hi hauria una part molt important de la nostra cultura, encara perquè...
I ens perdríem molta immediatesa en la informació.
I molta, a vegades, molta cosa interessant i seriosa, que a vegades altres mitjans no tenen, i no assenyalo.
Ui.
Deixem-ho estar aquí.
En fi, no ens perdem. Parlem de Nebraska avui, aquesta pel·lícula dirigida per Alexander Payne i protagonitzada per el Bruce Dern, que em va parlar la setmana passada d'ell, Àngel. Vas dir que era un d'aquests actors veterans que aconseguia un paper fent, diguem, del que és, un senyor gran.
Sí, no, ell és més jove del que sembla, del que diuen a la pel·lícula que és, eh? Després em vaig assabentar. La pel·lícula crec que té 86 i ell no arriba als 80, és que... El que passa...
Encara l'envelleixen.
aquesta edat ja, cada any que passa, és un envelliment més gran i per tant cal admirar que aquest home aconsegueixi aquest envelliment, perquè no és així exactament, no? Això dona més valor a la seva interpretació. Això és una pel·lícula construïda sobre la personalitat de l'actor, la típica pel·lícula construïda sobre la personalitat de l'actor. Aleshores, doncs, hi ha moltes pel·lícules així, que si no fos l'actor, potser la pel·lícula seria diferent.
Segurament, no? Amb un altre protagonista.
Sí, jo penso que sí. Jo crec que la pel·lícula aquesta, el director, no sé si és guionista també o no, el que ha volgut fer és mostrar...
No és guionista.
No ho és.
No és guionista. No. I què ha agafat una guió?
Bob Nelson, guionista.
No tinc ni idea. Doncs jo penso que el que vol fer és mostrar com és aquesta Amèrica profunda en el moment actual a través de la figura d'aquest home que... creu que li ha tocat la loteria, una loteria que és fictícia, no? Mm-hmm. Dic això perquè tots els trailers ho diuen, eh? Vull dir, no és que desvetlli res.
Això ja ho sabem, sí.
Eh que sí?
Sí, sí, sí.
Aleshores, em sembla que a través d'aquest periple que fa en forma quasi de road movie, el Bruce Dern, el personatge del Bruce Dern, ens va descobrint pel seu passat, però també una sèrie de pobles que no tenen res que veure amb aquests pobles tan glamurosos que tenen als Estats Units. O sigui que és una Amèrica profunda, gent que es mouen per sentiments primitius, que veus que no veuen més enllà del que tenen davant dels ulls, gent que estan, diríem, manipulades per la televisió i que els polítics es manipulen per la televisió. Això és, per mi és la més important de tota la pel·lícula. Aquesta visió d'Amèrica, que no sé si agradarà molt a la gent dels Oscars que a l'hora de premiar-lo.
Bé, a vegades també s'agrada que els donin una mica de pals, eh, als Yankees.
Pues
de... Sí, de tant en tant, jo crec que
recreen, els agrada més la visió aquesta d'herois, del Zero Dark Thirty, de la pel·lícula del Ben Affleck de l'any passat.
Sí. Quina era, el Ben Affleck? No me'n recordo.
Ah, espera, no me'n recordo el títol, és que anaven a rescatar uns periodistes que havien estat segrestats
Argo.
A... Argo,
ah, sí, és veritat.
Sí, tot això de l'heroïcisme americà que agrada més i encaixa més als Oscars.
Que et plantegen un tema molt interessant, aparentment molt crític, al final és convencional que diuen viva Amèrica. Aquí,
exacte.
No?
Però
aquí
pel que expliques de la història, a mi em recorda una mica aquella pel·lícula de fa un parell d'anys, a Winter's Bone, no sé si en recordeu...
No tant.
Era aquella Amèrica profunda també, amb aquella noia que havia tirat a la família, però clar, era una família més dura
que allà.
Sí, trobo que... No l'he vist aquesta pel·lícula Nebraska, però sí que era una noia que estava per sota del llindar de la pobresa.
Sí, sí.
En aquest cas, ens trobem una persona normal de l'Amèrica profunda, seria la cosa.
Sí, a mi em recorda més una pel·lícula del David Lynch, que és també un periple d'una un home que vol anar a un altre lloc i va amb una cadira... pràcticament no té mobilitat, és molt gran també. No recordo com es deia, una vida senzilla o no recordo. Una del David Lynch que s'escapa de tota la filmografia de David Lynch.
Oh.
Tu que ets un fan del David Lynch...
Ai, m'agrada David Lynch.
Una vida simple, és de que...
Però aquesta no la porto per mà, eh?
Sí, és per mi una de les millors i no té res que veure amb el cine fantàstic i també mostra aquest retorn al passat del protagonista i també aquesta Amèrica profunda.
Mm. En fi, la pel·li t'ha agradat?
Sí, m'agrada molt.
Recomanable?
Sí, però clar, cal dir que és una pel·lícula dura, perquè clar, passa molt poca cosa. És que...
Exactament què passa en aquesta pel·lícula?
Doncs senyor... què passa, això? L'home convenç el seu fill perquè vagi a una ciutat a la que teòricament ha de cobrar un premi, i el fill no hi ha manera que de convèncer l'home que el premi és fals, però el convenç perquè el fill veu que el seu pare és molt gran i que llavors ho vol comploure. Això passa.
No sé si tindrà a veure, això que us diré ara. M'acabo de fixar perquè tenim, com sabeu, sempre tenim aquí la fitxa tècnica de la pel·lícula, i m'acabo de fixar que la pel·lícula és nord-americana, fins aquí tot, fins aquí normal, però el web oficial em crida molt l'atenció que està allotjat a Gran Bretanya, i és que el domini és .co.uk, és a dir, el domini de Gran Bretanya. I és una cosa, no sé si tindràs a veure, però això que estàveu dient abans de que potser els Yankees no els agrada massa la pel·lícula perquè els deixen una miqueta d'esquenes i va...
No tinc ni idea. Aquí tinc precisament el programa que dona l'exhibidora i aquí no diu res. No hi ha cap web, tot el que és d'aquí a Espanya. I també, doncs, res, diu que és dels Estats Units. No diu res.
Estava a buscar la polèmica
La setmana passada parlàvem del blanc i negre d'aquesta pel·lícula. Sí. És important que sigui blanc i negre o no?
Bueno, això jo crec que forma part...
O és un recurs?
No, això forma part d'una estètica, jo crec que buscada, de que les pel·lícules en blanc i negre aboquen més un passat. I aquesta, encara que sigui en present, com que està abocant un immobilisme, un immobilisme d'aquella societat, doncs per això crec que la fa en blanc i negre. És a dir, per veure aquella gent estúpida, curta de mires, i per veure aquells paisatges, uns paisatges que són...
Desoladors.
Jo crec que al director li interessa més el blanc i negre, crec. Això, evidentment, és un error comercial, està claríssim, però la pel·lícula no està la mateixa mostrada en color. El color... encara té unes connotacions més d'espectacle que no el realisme del blanc i negre. Jo penso que això és l'explicació. Ara, vés a saber, igual, no ho sé, perquè a més tampoc, la pel·lícula tampoc és en blanc i negre, perquè pel·lícules en blanc i negre no es fan. Es fan pel·lícules en color i li treuen el color, les decoloren, perquè no hi ha laboratoris de blanc i negre de cine.
És un filtre, per dir-ho d'alguna manera, de blanc i negre que se li posa sobre la pel·lícula. És un filtre de blanc i negre, com fem nosaltres amb la càmera.
No, mentre la roden, en color.
Exacte.
I aleshores, quan la revelen, quan la revelen al laboratori, li treuen el color. Quan tu fas, per exemple, amb el programa informàtic,
sí,
tu li treus el color.
Amb el Photoshop.
Però, esclar, el color no és el mateix.
No, jo ja estic d'acord, és que si no fas la fotografia in situ...
No, en situ no la fas perquè després no tindries al laboratori per revelar-la. El color no és el mateix perquè, no deixa de ser una variant d'un dels colors que té l'espectre de colors de la pel·lícula. I per això, si vosaltres que feu una pel·lícula en blanc i negre i vista per la tele o vista per ordinador, veure que el color no té res que veure, és molt millor.
Jo crec que sí que està bé que estigui en blanc i negre. Insisteixo, no l'he vista. Per un motiu, perquè la pel·lícula veig que l'engloben sovint en el concepte de road movie, de pel·lícula de carretera. Llavors, quan pensem en una pel·lícula de carretera nord-americana, sempre tenim aquestes carreteres llarguíssimes, amb aquests tons marrons, ataronjats... Si li dones la volta, crides l'atenció per sobre d'aquestes altres pel·lícules, que sembla que siguin moltíssimes, perquè el road movie és una cosa molt...
És un recurs a base de bé, aquí.
Però si rebentes la fotografia d'aquesta manera, i el recurs, diguem, visual, que és la imatge, diguem, del desert, tot plegat, si ho fas en blanc i negre...
Sí.
Li treus l'atenció en aquest defecte, entre cometes.
Sí, aquí s'aplica molt a la qüestió del paisatge urbà. Sí. Això del blanc i negre, jo crec que és que veure un poble de quatre cases o de més cases i després la gent que és, pues, que és hi ha seqüències que són realment magnífiques en aquest sentit, quan el protagonista es troba amb els seus cosins, dos homes que només els interessa la tele, beure cervesa i estan aturats, que no treballen ni busquen feina, clar.
Déu-n'hi-do.
No, és...
Però és una part real de la societat americana d'avui en dia.
Bueno, tampoc tot,
no.
Clar. Estem parlant...
Home, no, però no, és molt que... gros, escolta, tot hi deu haver.
Sí, però, esclar, no podem simplificar-ho tampoc, així, perquè imagina tu la gent de Nova York que té res que veure amb aquesta gent, no? Però la gent de Chicago, la gent de Los Angeles, de Miami...
Però potser el que més veiem al cinema és a Los Angeles, Miami, això sí, Nova York, això sí, Washington, això sí. I ara és l'altra part d'aquest sí, sí. país.
No, ja n'hi ha d'aquestes. Per exemple, el mateix director, Alexander Payne, té una pel·lícula que a mi és de les que m'ha agradat més, que era Entre Copes, no va per aquí. Què està passant a Califòrnia, Entre Copes? Mm. Van a fer una mena de tour de caves i es veu un altre tipus de societat. I Los Descendientes, que és una pel·lícula que a mi no em convenç, però clar, és una altra manera, no? Jo penso que Amèrica, Estats Units, vaja, no Amèrica, la simplifiquen massa, que els americans són així, això no és veritat, perquè no hem d'oblidar que té 50 estats, i cada estat és diferent, i molts s'hi semblen, evidentment. Estic segur que a Nebraska i Alabama s'hi semblen, però potser no, segur, no ho sé, si li preguntéssim amb ells...
Escolta, Catalunya no és igual que Aragó, ells tampoc tenen per què ser iguals, no?
Esclar, però allà respecten les coses internes, sí. Vull dir que la diferència que hi ha és que el sistema és molt diferent. Però no hem d'oblidar també que els Estats Units encara tenen l'herència de la Guerra Civil, i per exemple els estats del sud no són igual que els estats del nord.
Crec que ho siguin mai de la vida.
I encara veiem pel·lícules, perquè clar, no les veiem in situ, veiem que encara diuen tu que ets del sud i aquestes coses encara ho diuen, eh? I tu vés-te'n a l'espai.
Si ens passa aquí, i a Europa, imagina't els Estats Units, en tamany ens multiplica.
Un bon amic meu, el Damià Bonmatí, que treballava en aquesta casa fa uns anys, ara és corresponsal a Texas per l'agència EFE, quan va marxar cap allà i va dir, què tal, als Estats Units? I em va dir, és un país molt gran, és el primer que em va dir. I jo va dir, home, ja sé que és gran. Diu, no, però és gran de debò, és enorme i fa que sigui molt diferent cada punt on estàs. De fet, és claríssim, és que és evident,
diferents,
però molt sovint...
Diferents països dins del mateix país, escolta.
Sí, jo he estat bastantes vegades als Estats Units i el conec bastant bé dins d'algunes limitacions, evident, de qualsevol persona que visita un país, no? Però hi ha una cosa que és molt important, que és l'espai. La gent dels Estats Units tenen molt espai, i aquí a Europa en tenim molt poc, i per exemple una casa dels Estats Units que sigui un pis de 40 metres quadrats, això només es pot concebre a Manhattan, que hi ha un barri, però la gent llavors què passa? Que necessita aquest espai vital, i per exemple quan ve a Europa és quan no s'hi troba i comença, doncs, que la gent que té al costat sembla que envaeixi el seu espai, i fixeu-vos que van a cops de colze quasi. I l'espai és molt important perquè clar, crea un estil de vida diferent, i això passa a tots, traient a Nova York, traient als més llocs, passa gairebé tot arreu.
Anem a les crítiques de Nebraska?
Anem a Nebraska.
Per cert, recordem que és una pel·lícula que té 6 nominacions als Oscars, incloent millor pel·lícula, millor director i millor actor. També 5 nominacions als Globus d'Or.
I no va guanyar cap, no?
No va guanyar cap, no.
Bé. És un símptoma, això, eh?
Segurament sí, però vaja, potser dona la campanada, ja saber. Anem a la crítica. Crítica a l'estat espanyol. Comencem per la de Luis Martínez, del diari El Mundo. Diu, irrefutable i perfecta, entre la comèdia triste, el drama majestuoso y el simple desengaño. Payne guía al espectador por una marea, aparentemente la película más sencilla del director y sin embargo la más honda.
Molt bé, no?
Al Carlos Boyero. Jo crec que el primer que diu el Boyero és molt sintomàtic, eh? Diu, descubro todo lo bueno de Nebraska en la segunda visión. L'ha vist dos cops. O sigui que alguna cosa bona de tenir, eh?
Sí, sí.
I diu, tiene momentos conmovedores de verdad y también aparece un personaje memorable, admirablemente interpretada por June Squibb. No sé qui és aquesta noia.
No. Ah, sí, és la dona, la dona del protagonista.
I a la crítica internacional, aquí potser hi ha la més interessant, però la pel·li ha agradat, ja us ho dic. Mira, el Peter Bradshaw, a The Guardian, diu, una pel·lícula dulce i encantadora i un recordatorio de la calidad de Dern com a actor. Senzilla. Aquesta. El Todd McCarthy, de Hollywood Reporter, diu, la insistencia de Payne en grabar en blanco y negro enriquece la película artísticamente. Se nota un gran cuidado a la hora de elegir los actores, hasta los de los papeles más pequeños.
Mira,
y Adam Scott, el The New York Times, diu, se trata de una comedia con un montón de agudas y divertidas líneas de guión, un puñado de nítidos gags visuales y unos minutos de perfecta y pura locura, pero una triste e inconfundible sombra cae sobre su paisaje invernal.
¿Quién es sombra?
Ah, no, potser és una... de ser sentit figurat, em sí, suposo. Sí, sí.
És una comèdia una mica trista, eh? Perquè clar, quan reflexiones sobre la gent que surt allà, dius, carai, tu, com som els sers humans.
Doncs apuntem aquesta pel·lícula que trepitja fort pels Oscars, i a més l'Àngel diu que val la pena, per tant, apuntem-la, que...
apuntem-la.
I si no agrada, doncs ens ho dueu, també. Sí, eh? Això també es pot passar, també. Àngel, anem a rematar la feina. Cicle de cinema d'autor. Aquest dijous arriba Paradís Live.
És la primera part d'una trilogia austríaca en què s'exposen diferents aspectes de la societat europea en afany crític i en afany sociològic, i que en aquest pas parla de l'amor amb dones grans que van a fer viatges buscant l'amor de natius més joves
als
països africans. És molt dura. Jo ja no té gens de glamour, perquè clar, tot això, hi ha una pel·lícula que ho té, hi ha una altra, que Francesc, que també parla del tema, però és, té glamour, aquí no, perquè les dones representen la seva edat i se les mostra en escenes eròtiques tal com són a la seva edat, amb nens jovenets. Bueno, joves, no jovenets, no hi ha pedofilia aquí. I és molt dura, jo repeteixo que és molt dura, és una pel·lícula duríssima en aquest sentit. Segur. Jo penso que és molt interessant.
Qui la vulgui veure ja ho sap, 3 sessions, aquest dijous a les 5 de la tarda, 7:45 del vespre i també a les 10 de la nit, a preu de 4 euros per internet i 4,30 en taquilla, em sabem de memòria i això.
Carai, és que, bueno, ara, és que tu ara... vas cada setmana, oi, crec?
Home, jo miraria de no faltar, tu. Àngel, com sempre, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
Adéu.
I Alba, gràcies a tu també. Adéu.
Jo em quedo.
Vinga.
Matins en xarxa. Sant Cugat a fons des de Cugat.cat amb Sergi Alemany i Sergio Morales.